Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, dilluns a 16 de març del 2026. Cel completament serè, net com una patena després de les ventades de les últimes hores. Això sí, avui el fred, Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
És més viu que mai.
Doncs sí, tenim temperatures baixes, ara mateix 4 graus sota 0 a Vall de Núria, un grau negatiu el tenim també a Ripoll i a Mieres, 0 graus a la Vall d'en Bas, un grau ja positiu el tenim a Das, a Sant Pau de Segúries, a Camp Rodon, també a Les Preses i a Olot, 2 graus, a Santa Pau, a Castellfollit de la Roca, a Montagut i a Besalú, 3 a Girona, 4 a Banyoles i 12 a Figueres i a Roses.
Què ens pots avançar del temps?
Doncs parlem d'aquest vent que ja va a la baixa, un vent important i fort, que ha deixat incidències en diversos punts de les comarques de Girona aquest diumenge, però ara comencem aquesta setmana amb altes pressions a Catalunya i amb la pertorbació mediterrània una mica més lluny. El vent de component nord anirà perdent força amb el pas de les hores. Fins al migdia, encara bufarà tramuntana amb més força a l'Empordà, a la tarda es localitzaria més al nord del Cap de Creus. Serà un dia de pocs núvols o núvols poc compactes en general. A l'inici d'aquest matí trobarem alguns núvols baixos al prelitoral sud i a la depressió central, mentre que la resta del dia vindrà marcat per un sol enteranyinat a estones per núvols prims.
Doncs ja que parlem del temps, encara hi ha uns 3.000 clients que continuen sense llum, segons Endesa, dels quals 1.985 es troben al Ripollès. La companyia està treballant per col·locar grups electrògens amb l'ajuda de bombers després de les fortes ventades de les últimes hores. La comarca del Ripollès ha estat, sens dubte, una de les més afectades. I és que el vent ha arribat a bufar fins a 140 km per hora. Sant Joan de les Abadesses ha estat un dels municipis més castigats amb diverses caigudes d'arbres a la zona del cementiri i els seus voltants, però especialment per la caiguda de l'arbre mil·lenari situat al costat del monestir. A la vall de Camprodon també s'ha vist afectada per les fortes ratxes de vent que han deixat centenars d'arbres a terra, i a la vall de Ribes la circulació s'ha vist afectada a primera hora del matí d'aquest diumenge a causa de la caiguda d'arbres. La carretera nacional 260 a l'altura de Ribes de Freser ha hagut d'estar tallada temporalment durant unes hores. Anirem a saludar alguns dels alcaldes dels municipis afectats. En concret, anirem a Sant Joan de les Abadesses i anirem també cap a Planoles. A la Garrotxa, el vent ha provocat incidències, ha provocat la sortida dels bombers aproximadament per la caiguda d'una cinquantena d'arbres que no han generat massa problemes més enllà de la interrupció de la llum en moments puntuals. Una situació que ja ha tornat totalment a la normalitat. Més enllà de les ventades i de les seves conseqüències, avui també és notícia que encetem una setmana calenta en l'àmbit de l'educació, perquè l'Assemblea de Professors de l'Institut Montsecopa d'Olot, per exemple, denuncia que la situació dels docents i dels alumnes és del tot insostenible.
El món educatiu encara una setmana carregada de vagues per reclamar a la Generalitat millors condicions laborals i una millor qualitat del servei dirigit als alumnes.
Una de les membres de l'Assemblea de Professors del Montsecopa d'Olot és la Verònica Galindo.
Ens unim per la preocupació que tenim envers a l'atenció que podem donar al nostre alumnat. És a dir, la manca de recursos, la quantitat de feina que ens provoca tot el tema administratiu burocràtic ens ha portat a una situació que no podem sostenir. És a dir, a nivell de salut mental nostre i de l'alumnat no podem atendre a tota aquella diversitat que cada vegada ens arriba tant a les escoles com als instituts. No podem atendre, perquè no tenim més hores, perquè no tenim més recursos, perquè ha arribat un punt que no podem més.
L'equip de govern de les Llosses es queixa de l'afectació que tindrà el Pla Plater al municipi. De les 140 hectàrees afectades al Ripollès per aquest pla de renovables, 97 seran en el seu terme municipal. És una afectació que des de l'Ajuntament es veu excessiva, l'alcalde Jaume Cuné.
Que ens posen com a zona prioritària d'actuació totes les planes agrícoles i ramaderes que tenim aquí en el municipi. Aquest municipi és un municipi agrícola i ramader. Si aquestes planes estan en dubte de si surt més a compte ficar-hi plaques solars, ens posen en un problema. Es posen en un problema i amb un discurs de sobirania energètica ens carreguem les possibilitats que puguem tenir de sobirania alimentària.
El Garrotxa Domus s'amplia arreu de la demarcació de Girona i ara es converteix en el G Domus.
El projecte que va néixer a Olot fa uns anys consta d'un servei dirigit a propietaris d'immobles residencials que necessitin fer rehabilitacions. A banda, també està està pensat per comunitats de veïns i segueix el camí dels objectius marcats per la Unió Europea de cares al 2030 i 2050.
El coordinador del programa Gidomus és Manel Pretel Wilson.
Les famílies venen, o les persones, amb unes idees molt concretes de què volen rehabilitar, potser unes finestres, volen posar plaques o volen fer aïllaments, però sempre s'ha de fer una valoració més global, més integral, i nosaltres fem aquest assessorament que consisteix en fer aquest preestudi, que seria una petita preauditoria, on detectem on podrien estar les possibles millores que acabaran redundant en benefici d'aquesta eficiència energètica, que pot coincidir amb el que tenien originalment pensat, però a vegades hi ha coses que poder fins i tot costen menys i que tenen un impacte major.
Per cert, ja que parlem d'habitatge, el PSC d'Olot critica la manera d'abordar el tema de l'habitatge i les ocupacions de l'equip de govern.
Diuen que no es pot fer política per mitjà de reels d'Instagram i demanen rigorositat amb les dades. Asseguren que el 96% de denúncies per ocupació corresponen a habitatges buits i
el
creuen...
El que nosaltres demanem és rigorositat a l'hora de parlar de les ocupacions. Donar dades reals que diuen que el 96% de les ocupacions són de pisos buits i un 80% pertanyen a grans tenidors. L'ocupació de la vivenda, d'una vivenda particular, té una solució ràpida perquè la policia i el sistema judicial actua molt ràpidament.
L'Ajuntament de Camprodon està promovent un estudi intern sobre la capacitat autèntica dels diferents punts d'aparcament que compta el municipi.
A partir d'aquí, la voluntat és incorporar nova senyalització a l'entrada del terme per informar els visitants de les diferents opcions d'estacionament dels quals disposen.
L'alcalde és Xavi Guitart.
Realment és un tema que el tenim molt per mà. Fa molts anys que tenim una afluència de gent, jo crec, m'atreviria a dir que és com mínim dijous i divendres sant, per no dir tota la setmana, segurament l'època de l'any en què tenim més gent a Camprodon, i per tant aquest tema amb Protecció Civil, amb la Guàrdia Municipal, una mica amb tothom, amb l'esforç de tothom, tenim molt controlat aquest tema i anem distribuint els cotxes que van arribant en diferents pàrquings habilitats i en pàrquings, com dèiem i com deies, que a vegades no, al camp del futbol, moltes vegades la gent no ens hi acaba d'arribar, doncs per Setmana Santa no, fomentem que acabin d'arribar allà, llavors hi queden més de 100 vehicles, tindrem 15 o 20 agents de Protecció Civil que fem venir de diferents zones de Catalunya.
L'Ajuntament de Santa Pau millorarà els vestidors del camp de futbol. Recentment han rebut una subvenció de 45.000 euros del Pla de Xoc d'Equipaments Esportius de la Generalitat.
En un futur, l'Ajuntament també voldria fer millores a la grada.
Cris Capó és l'alcaldessa.
Ens han dotat de 45.000 euros, el projecte volta uns 60.000, i en principi la inversió més important serà tota la part de dalt del camp, que sobretot els vestidors, que els teníem molt desfassats i necessiten una revisió important, i destinàvem una mica aquesta adequació dels vestidors, que combregava també amb tota la part que ens va cap al pavelló. Fer una mica aquesta adequació.
D'altra banda, avui també és notícia que l'Agència de Desenvolupament del Ripollès ha tancat l'any amb un balanç molt positiu. Entre les xifres han sorgit 13 noves empreses de tipologia molt diversificada, un aspecte que celebren els tècnics.
Entre els indicadors també sobresurt l'assessorament personalitzat a 72 empreses i persones emprenedores. Les quatre noves incorporacions variades al Viver mostren com el Ripollès és una comarca emprenedora.
Joan Pere Sallarès és tècnic d'empresa, Agència de Desenvolupament.
Durant molts anys sembla que sobretot molts negocis que donaven d'alta eren sobretot doncs, hostaleria o serveis relacionats amb el turisme. Moltes d'aquestes empreses, doncs estem parlant de gimnasos, tallers mecànics, ferreteries, sí que hi ha algun bar, pastisseries... Per tant, vull dir que hi ha una varietat molt gran d'empreses doncs, que s'han constituït i donen serveis.
Anem als esports. L'Olot ens renuncia a mirar cap amunt i es complica la vida a la classificació. Es va avançar gràcies a Marc Mas, però el Torrent li va remuntar amb dos gols en només 4 minuts. Resultat final 1-2.
El penúltim classificat va trencar la imbatibilitat de l'Olot a l'estadi municipal. El conjunt de Roger Vidal ja té la zona de perill en només un partit. El play-out és a 3 i el descens directe s'acosta a 4.
Hi ha 3 punts que s'havien de sumar i hem perdut, no? A més, se'ns ha posat el partit bé, sabíem que podia ser un partit llarg, que havíem de madurar, que havíem de tenir pilota, i quan fem l'1-0, que sembla que tot sigui més fàcil, continuàvem tinguent bola, potser estàvem més a prop del 2-0, en dues situacions de poca concentració, poc estar en el partit, ens han remuntat el gol inicial.
3 gols en els primers 2 minuts de partit condemnen l'hoquei Olot en el partit, 5-2. Aquest és el resultat final. Els olotins perden a la pista del Barça Atlètic després d'encaixar 5 gols en una mala primera part.
Si les 3 primeres arribades et fan gol quan portàvem moltes i moltes setmanes que no n'encaixàvem més de 2, fa que el partit sigui molt complicat. M'ho he de tornar a mirar en calma exactament per què. Sí que tinc el record del primer, és un bloc amb un xut exterior i després un altre pèrdua amb un xut que ha anat a la creu. Crec que, bueno, hi ha una part que segurament tindrem cosetes que nostres i una altra part que també és la qualitat o l'encert de col·locar la pilota allà, però sí que això ens ha penalitzat moltíssim.
I l'escola futbol sala de Ripoll s'estrena amb una victòria en la segona volta de la temporada i es manté a la quarta posició en posicions d'ascens. El conjunt ripollès va saber dominar durant tot el partit i amb un 7-2 se'n derrota un Malgrat B que no va poder igualar en joc ni al marcador. Daniel Avellan és l'entrenador de el Ripoll.
Crec que som dels equips que som el segon equip menys golejat de la Lliga i això vol dir que hi ha moments que fem la repliega sobretot i la defensa, però bueno, el rival també juga i en moments potser ha sigut un moment despiste, crec que potser una confiança i el jugador ha tret una jugada individual que per mi té molt mèrit i ha fet un gol, però bueno, és part del futbol, del sala i del joc. El bo d'aquest gol que després la següent, aquest minut hem ficat el segon gol i bueno, ja d'allà no hem baixat la intensitat i el ritme i era tot de cara.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972-2751-12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Uns 3.000 clients continuen sense llum, segons Endesa, a les comarques gironines per les fortes ventades, dels quals 1.985 es troben a la comarca del Ripollès. La companyia està treballant a aquesta hora per col·locar grups electrògens amb l'ajuda de bombers. Protecció Civil ha informat aquesta nit que uns 3.000 clients continuen sense llum, segons Endesa, que treballa per col·locar grups electrògens amb l'ajuda dels bombers per la retirada d'arbres a les carreteres d'accés. Del total de clients, 1.985, com deien, es troben al Ripollès i 1.300 a comarques gironines. Tot plegat després que una línia d'alta tensió i diverses de mitja tensió hagin quedat malmeses a causa del fort vent que ha bufat aquest diumenge. Fins les 8 del vespre, el telèfon d'emergència 112 havia rebut 1.760 trucades pel temporal de vent. Els municipis més afectats doncs, han estat sobretot a la comarca del Ripollès, en concret Sant Joan de les Abadesses, a la Vall de Camprodon i a la Vall de Ribes. Comencem anant, doncs, per exemple, cap a la Vall de Ribes. A aquesta hora saludem l'alcalde de Planoles, és en David Verge. Senyor Verge, què tal? Molt bon dia. Senyor Verge, bon dia.
Sí, sí.
Hola, què tal?
Bon dia.
Molt bon dia. En quina situació us trobeu en aquest moment a la Vall de Ribes?
Bé, la situació, bueno, jo abans que res voldria agrair a tots els Mossos i bombers, Protecció Civil i veïns i veïnes que tothom ha ajudat per sortir-nos d'aquesta situació caòtica que vam patir ahir.
Com ha estat aquest cap de setmana per vosaltres? Com heu viscut aquesta nit, sobretot la nit de dissabte a diumenge, aquí a la Vall de Ribes?
Sí, sí, bueno, i sobretot va ser durant tot el dia d'ahir, doncs amb caiguda d'arbres, pals de telèfons, bé, la veritat és un desastre. Bueno, avui estem millor, encara que hi ha municipis sense llum, per exemple, hi ha algun nucli de Campelles, com el Baell, i després sense cobertura de fibra, i bueno, la veritat és que ha sigut un caos, i el que sap més greu és tot el tema de la falta de manteniment de les companyies, tant elèctriques com de telefònica. Vull dir, això és el que sap més greu, perquè els arbres, està clar, doncs, pues les ventades aquestes són molt fortes i van caient. I per lo que sap més greu és això, que aquestes companyies no estan preparades pel canvi climàtic que tenim. No ho estan perquè no inverteixen sobretot en el món rural. Això és el que sap més greu.
Quines han estat les zones més afectades i especialment ara entenc que ja aneu recuperant aquest subministrament elèctric, també aquest subministrament de cobertura de telefonia mòbil. Una mica, la vostra principal queixa en aquest moment, el que creieu que és més urgent d'arreglar, què és?
Bueno, el més urgent, que jo sàpiga, doncs tenien a Pardines, estaven amb generadors, també aquí a Campelles, bueno, lo de Molló ja va ser, la veritat és que l'alcalde Pep Coma va tenir que desplaçar-se 15 quilòmetres per tenir cobertura. És que sembla que visquem a l'Àfrica o no sé on, vull dir que ens passi això al segle XXI aquí a Catalunya, i repeteixo, i això és per culpa d'aquestes companyies que no m'estranya que tinguin grans beneficis. Si no gasten, no m'estranya, vull dir que això és així.
Teniu previst presentar alguna queixa formal com a ajuntament en aquest cas?
Bueno, nosaltres hi ha hagut algun veí que hi ha caigut algun pal de telèfon sobre la vivenda, i m'imagino que clar que els veïns reclamaran, i nosaltres el que reclamem és una altra reunió de la Generalitat amb aquestes grans companyies, doncs perquè es posin les piles i comencin a fer manteniment en aquest món rural que està deixat de la mà de Déu.
David Verge, alcalde de Planoles, esperem doncs que tot plegat es vagi posant al dia i que mica en mica doncs aneu recuperant aquesta normalitat en un cap de setmana que ha estat especialment intens. Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Bon dia i bona hora.
Molt bé, gràcies. Adéu, bon dia.
La zona de Planoles no ha estat l'única afectada, ara ho sentíem, també la vall de Camprodon. Sant Joan de les Abadesses ha perdut un dels seus elements més icònics, que és el gran abet que tocava al monestir, però aquesta no ha estat l'única incidència, perquè els arbres del cementiri també han caigut a pràcticament tots. En Ramon Roquer, alcalde, bon dia i bona hora.
Sí, molt bon dia.
En quina situació us trobeu a Sant Joan ara mateix?
Sí, bàsicament el que comentaves, l'afectació principal ha sigut la caiguda d'arbres. De fet, evidentment, l'abet del monestir, que ha sigut ben visitat el cap de setmana, potser no tant, el sector aquest de la Mare del Prat, fora del cementiri, i pràcticament tots els del cementiri. Però també han caigut diferents arbres a diferents punts del poble, i de fet, ahir al matí vam haver de treure alguns arbres de carreteres prou principals, com la de direcció Ugassa, la mateixa de Santigosa, la pujada de Sant Antoni. Per tant, van ser moltíssims arbres grans que el vent va ser capaç d'arrencar de sota rel i de fer-los caure. Ahir es va treballar durant tot el matí i part de tarda per intentar restablir el màxim la normalitat, però evidentment els treballs hauran de seguir tota la setmana i veurem, no?, i analitzant també molt bé possibles arbres que puguin haver quedat també tocats. La veritat és que l'arbrat urbà, i sobretot aquell, no?, aquell més monumental, més alt, no?, que finalment, per tots plegats, acaben sent elements d'identitat, acaben sent, en episodis com aquests, doncs, elements a tenir en compte i estar pendents, no?, per l'afectació que pot suposar, si és que algun d'ells, per desgràcia, doncs, acaba caient.
L'arbre mil·lenari, que és una icona del municipi, com vostè comentava, feia temps que, de fet, estava estacat per mesures de seguretat. L'arbre s'ha retirat del tot. En quina situació es troba en aquest moment? Perquè hi va quedar completament tombat, sortosament, sobre del monestir.
Sí, de fet, és un arbre que, si mires fotos, no?, de fa 40 anys, ja estava enclavat a terra. De fet, ha sigut un arbre que ja se l'ha vetllat, se l'ha vigilat, no?, en el seu creixement, perquè realment doncs creixés bé, creixés recte, i de fet, he de dir que estava totalment collat per cables, no?, lligat a la façana del monestir, i això és el que ha evitat que l'arbre pogués caure cap a una altra direcció. Per tant, en el moment que el vent l'aixeca, no?, i el tomba, jo entenc que els cables el van tibar i el van fer caure i el van fer descansar sobre la pròpia façana del monestir, com a mínim evitant ocasionar altres problemes grossos. És a dir, que en quant a efectes estructurals, ni el monestir, ni la paret, ni el teulat han tingut gaires desperfectes, ara cal veure, no?, com retirem l'abet. I sobretot, bueno, ara aquests propers dies analitzar una mica, doncs, la situació del propi abet, que evidentment el vent el va aixecar més d'un metre d'alçada i el va descalçar totalment, però que no deixa que és un abet emblemàtic i un abet, doncs, que abans de retirar, doncs, hem d'estar ben convençuts, doncs, que el que toca és retirar-lo. De fet, ahir els bombers el que sí es va fer va ser treure-li una part de brancada, perquè no pogués passar cap a una altra direcció i no se'ns pogués tombar, per garantir bàsicament la seguretat dels vianants i dels cotxes, però bé, avui i aquesta setmana sobretot no crec que es pugui retirar en els propers dies, calen grues de dimensions i camions importants per poder treballar i poder-lo retirar. Però bueno, ja com bé comentaves, tenim molts altres punts, com tot el cementiri, que realment hi ha moltíssima feina i que també hem d'analitzar què ha passat.
Els alcaldes de la Vall de Ribes, ara ho sentíem, també alguns alcaldes de la Vall de Camprodon ahir varen tenir problemes seriosos. Vostès també es varen trobar sense cobertura mòbil o fins i tot sense corrent elèctrica, Sant Joan?
A veure, al matí la cobertura mòbil no funcionava massa bé, però jo crec que era del col·lapse general que hi havia, igual que quan es trucava el 112 i altres línies d'emergència o d'urgència, estaven també les línies molt col·lapsades. Per tant, el problema a nivell de telefonia era un altre. Nosaltres sí que després durant el dia vam poder saber que teníem, sobretot, disseminats sense llum, tot el sector de Sant Antoni, tot el sector de Santigosa, tot el sector de Can Jampera, la Batllia, és a dir, també la zona de Rodonella, diferents zones de disseminats. Avui, aquest matí, alguna d'aquestes zones comencen a dir-me que han recuperat la llum. Segurament eren avaries menors, però que en tot cas ahir Endesa no va ser capaç de poder atendre. Esperem que aquest matí, matinada i durant el matí, vagi restablint tots aquests punts de llum en tots aquests disseminats, que segurament en el seu conjunt Déu-n'hi-do els clients i veïns que són, però que bé, esperem que les avaries no siguin tan grans com les que han afectat en pobles sencers de la comarca, però evidentment la gent necessita llum, ja van estar tot ahir sense llum i espero que en poques hores, poc a poc, això es restableixi.
Sentíem a David Verge, l'alcalde de Planoles, demanant una reunió amb la Generalitat i amb les empreses perquè es queixa de falta de manteniment per part de les companyies energètiques. Si suma vostè també aquesta queixa?
És evident que les línies aèries han d'estar netes, han d'estar en condicions. L'arbrat, que fins ara no hi havia la cultura doncs de tallar-lo, en el sentit de que no pugui provocar danys i desperfectes en moments, doncs, ja sigui nevades, ventades, aiguats, i això era un tema que fa uns anys doncs va agafar de sorpresa també a l'ACA, amb tot el tema de les lleres dels rius, i quan va venir l'ESD i el Glòria es van anar mostrant que les lleres han d'estar netes, i també s'ha d'anar tenint aquest manteniment a l'entorn de totes les línies aèries, també quan aquestes doncs van sent velles o els pals es van podrint, s'han d'anar canviant. Evidentment que hi ha molta feina de manteniment, molta inversió a fer, que segurament empreses privades, de designades línies, no els hi acaben de sortir els números, però són línies, són clients i per tant han d'abordar-ho. I estic d'acord amb el que comentava el senyor Verges de Planoles, les empreses no només han de pensar en els seus beneficis, han d'invertir en el servei que donen per donar-lo de qualitat, i si no, evidentment, s'ha de buscar altres solucions, però el que no pot ser és aquests serveis en precari, sobretot en el territori, no? Que això és bastant freqüent a tot el territori del nostre país i de tot les operadores elèctriques, etcètera, i aquí jo crec que s'hi sumen totes, operadores de telefonia, però també elèctriques.
Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses, gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Bon dia i bona hora.
Gràcies a vosaltres.
Aquesta serà una setmana calenta en matèria educativa. L'Assemblea de Professors de l'Institut Montsecopa d'Olot denuncien que la situació dels docents i dels alumnes és del tot insostenible.
El món educatiu encara una setmana carregada de vagues per reclamar a la Generalitat millors condicions laborals i una millor qualitat del servei dirigit als alumnes. El sou, la diversitat d'alumnes, les ràtios i la burocràcia són alguns dels aspectes que creuen que han de canviar tant sí com no, perquè diuen que l'actual model no pot continuar.
Gerard Puigdemont.
Comença una setmana de vagues en el món educatiu i diversos docents de la Garrotxa diuen prou. És el crit d'alarma que fan, per exemple, a l'Assemblea de Professors de l'Institut Montsecopa d'Olot. Verònica Galindo és membre de l'Assemblea.
Ens unim per la preocupació que tenim envers a l'atenció que podem donar al nostre alumnat. És a dir, la manca de recursos, la quantitat de feina que ens provoca tot el tema administratiu burocràtic, ens ha portat a una situació que no podem sostenir. És a dir, a nivell de salut mental nostre i de l'alumnat, no podem atendre a tota aquella diversitat que cada vegada ens arriba, tant a les escoles com als instituts. No podem atendre, perquè no tenim més hores, perquè no tenim més recursos, perquè ha arribat un punt que no podem més.
Des de l'Assemblea de Professors de l'Institut Montse Copa d'Olot creuen amb el poder de les vagues i la incidència que puguin tenir, donat que asseguren que ja és una part molt important els docents que s'estan unint a aquestes reivindicacions. Pel que fa als acords que es van prenent, asseguren que no són suficients i també demanen que els sindicats educatius es posin d'acord, almenys, en els punts principals. Creuen que les decisions polítiques que es prenen no capten el dia a dia que els docents viuen als centres educatius.
Hi hem vist disposició a arribar a uns acords, però evidentment els que s'han arribat fins ara no són suficients. Hem d'anar més enllà. Vol dir anar més enllà que ens escoltin i que realment sàpiguen les necessitats reals, no les que ells creuen que ens poden anar bé, no. Ràtios elevadíssimes, burocràcia infinita que llavors queda en un calaix i ningú es mira. Quina és la necessitat real de l'aula? Ostres, parleu amb nosaltres, que som els que estem allà, no?
També critiquen els canvis constants de currículum i asseguren que el seu únic problema no és el sou, sinó que també els preocupa especialment la qualitat de l'educació que estan oferint els alumnes. Per això diuen que aquest és un problema global i que cal la implicació de tothom. Sandra Ortiz també és membre de l'Assemblea.
Demanar a les famílies que s'uneixin a nosaltres i que ens recolzin, perquè al final no és una cosa només dels docents, sinó que el que estem intentant és vetllar perquè l'educació pública doncs, sigui realment de qualitat i per apostar per un futur millor pels alumnes, sobretot, no només pels docents.
És la sensació que tenen una part important dels professionals de l'educació arreu del país i també a la Garrotxa. Segons l'Assemblea de Professors del Montse Copa, una mica més de la meitat del total de professors del centre s'han unit per fer un pas més i fer públiques les seves reivindicacions. A les portes d'aquest institut olotí hi ha pancartes que van cap a aquesta direcció, però també n'hi ha a altres centres educatius d'Olot. Asseguren que aquest és un moment històric per fer-se sentir i per fer canviar el rumb de l'educació a Catalunya.
Gràcies, Gerard. Tenim moltíssimes coses més per explicar-vos. Serà just després de la publicitat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Olor de brasa, nen jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots? Velocitat, precisió i espectacle. Aquesta setmana el Club Tenis Taula Olot Cat de Vilapermar s'enfronta a l'Atlético San Sebastián. Viu l'energia de cada punt i anima els nostres jugadors aquest divendres a 2:15 de la tarda al pavelló municipal. No t'ho perdis. Club Tenis Taula Olot Cat de Vilapermar, on cada partit és una final. Vine a veure les millors estrenes a Cines Olot. Aquesta setmana...
El arquitecto y Torrente presidente.
Cines Olot, un món de pel·lícula.
A Ponset Consultors treballem per oferir-te la millor protecció. No perdis temps. Nosaltres fem totes les gestions per tu. La combinació de l'experiència de Ponset i la confiança d'Occident és sinònim de tranquil·litat. Perquè pagar per una assegurança sense servei no té sentit. Nosaltres t'oferim un tracte proper i amb totes les garanties. Vine a Ponset Consultors, Assegurances Occident, a Olot, al carrer Notari Clusells 2 i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
Sents aquest silenci? És el robot Automower de Husqvarna, que m'han instal·lat a Sacré Jardí. Amb Automower tindràs el jardí perfecte tot l'any. I per als més tradicionals, venda i reparació de tot tipus de maquinària de jardí i complements. Talla gespes, bufadors, desbrossadores... T'esperem a la Ronda Fluvià 7 d'Olot. Taller Sacrest. Centre oficial Husqvarna. Però què fas?
No és el que sembla, carinyo.
Com que no? Estaves al llit embolicada amb un nòrdic.
Xxxt, prova'l. T'agradarà. És irresistible.
A Matalasseria Reixac d'Olot descobriràs plaers que no t'esperaves. Matalassos, nòrdics, coixins i roba de llit per perdre-hi el son o per no voler sortir del llit. Matalasseria Reixac d'Olot. El descans més apassionat. Ens trobaràs al carrer Notari Closells 11 davant els Cines Olot.
Me'n vaig. El viatge a la literatura. Al MUT 2026 parlarem del viatge a través d'obres literàries. Viatges plaents, involuntaris, forçosos, el que ens transformen i el que ens fan mal. A cada llibre hi ha un viatge o un altre. Festival de Literatura MUT, del 19 al 21 de març a Olot i del 26 al 28 de març a Girona. Més informació a festivalmut.cat.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
El Ripollès intenta tornar mica en mica a la normalitat després de les ventades de les últimes hores. A aquesta hora encara queden abonats d'Endesa sense llum com a conseqüència de la caiguda d'arbres sobre línies elèctriques. Hem parlat amb alguns dels alcaldes afectats, com per exemple el de Planoles, David Verge, especialment molest.
Te'n dones compte de que cada cop tenim més escenaris com el d'avui, vale? Perquè pues, aquest hivern... Bueno, hem tingut, si em sembla, aquest és el tercer, i està clar que no estem preparats perquè cauen pals per tot arreu, per dinar s'ha quedat sense llum.
A Sant Joan de les Abadesses estan a punt de perdre un dels arbres centenaris, a banda de que el vent s'ha emportat ni més ni menys que molts dels arbres de la zona de la Coromina del Bac i del cementiri. Aquesta setmana l'Ajuntament avaluarà els danys. Sant Joan de les Abadesses i Planoles no han estat els únics municipis afectats, també a la Vall de Camprodon. Disculpeu, hi han hagut incidències destacables, per exemple, a Molló, a banda de quedar-se sense llum, han perdut totalment la cobertura de telefonia mòbil i s'han hagut de desplaçar per buscar-ne per tal, doncs, de demanar ajuda. Ha passat també tres quarts del mateix en altres punts de la comarca on les ventades han provocat danys, la caiguda d'arbres a la carretera, cosa que també ha obligat a tallar la circulació d'algunes de les principals vies. A la comarca de la Garrotxa, el vent no ha provocat problemes importants més enllà de la caiguda d'arbres i la interrupció puntual de l'electricitat, que s'ha recuperat en poques hores. Aquesta serà una setmana intensa en l'àmbit de l'educació. L'Assemblea de Professors de l'Institut Montse Copa d'Olot denuncia que la situació dels docents i dels alumnes és ara per ara insostenible.
El món educatiu encara una setmana carregada de vagues per reclamar a la Generalitat millors condicions laborals i una millor qualitat del servei dirigit als alumnes.
L'equip de govern de les Llosses es queixa de l'afectació que tindrà el Pla Plater al municipi.
De les 140 hectàrees afectades al Ripollès per aquest pla de renovables, 97 seran al municipi llosenc.
El Garrotxa Domus s'amplia arreu de la demarcació de Girona i es converteix en el Gidomus.
El projecte que va néixer a Olot fa uns anys consta d'un servei dirigit a propietaris d'immobles residencials que necessitin fer rehabilitacions.
El PSC d'Olot critica la manera d'abordar el tema de l'habitatge i les ocupacions per part de l'equip de govern.
Diuen que no es pot fer política per mitjà de reels Instagram i demanen rigorositat amb les dades.
L'Ajuntament de Camprodon promou un estudi intern sobre la capacitat autèntica dels diferents punts d'aparcament del poble.
A partir d'aquí, la voluntat és incorporar nova senyalització a l'entrada del terme per informar els visitants de les diferents opcions d'estacionament del qual disposen.
En esports, avui hem de parlar de la Unió Esportiva Olot, que renuncia a mirar cap amunt i es complica la vida a la classificació.
La Unió Esportiva Olot, que va perdre aquest cap de setmana a casa 1-2 contra el Torrent, es va avançar gràcies a Marc Mas, però l'equip visitant li va remuntar amb dos gols en només 4 minuts. El conjunt de Roger Vidal ja té la zona de perill a només un partit.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. és saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972-2751-12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Els Estats Units demanen una coalició internacional per protegir l'estret d'Hormuz.
Trump assegura que l'Iran vol arribar a un acord d'alto al foc, però les condicions encara no són prou bones per als Estats Units.
L'extrema dreta torna a arrasar a Perpinyà. Aliot, alcalde sense necessitat de segona volta.
L'extrema dreta de reagrupament nacional i l'esquerra radical, la França insubmisa, milloren els seus resultats.
Eleccions a Castella i Lleó, el PP guanya, el PSOE millora els resultats i Vox torna a ser decisiu.
Els populars d'Antonio Fernández Mañueco guanyen dos diputats, el PSOE també en suma dos i Vox en suma un.
Les inundacions a Kènia causen almenys 56 morts mentre continuen les pluges.
Més de 2.000 famílies han hagut de fugir de casa, segons ha comunicat la policia.
Una batalla tras otra s'imposa amb 6 Oscars.
Valor sentimental i Fórmula 1 deixen cirats sense els premis a millor pel·lícula internacional i millor so.
I acabem amb les eleccions del Barça.
Doncs sí, perquè Joan Laporta guanya amb contundència i serà president del Barça fins al 2031. El candidat a la reelecció supera Víctor Font per 18.549 vots i obté un nou mandat que li haurà permès governar el club 17 anys en total.
Així estan les coses.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
I després de les ventades, molt fred, Dani.
Torna la calma després d'aquest cap de setmana tan mogut, dissabte amb pluges, tempestes, nevades fins a 800 metres i ahir diumenge grans ventades de 100-130 per hora o superiors al Pirineu Oriental i també dalt de tot de la muntanya de Portbou, allà aproximant-se als 170 km per hora, però vaja, Darnius, Navata, més de 130 km per hora, una tramuntana molt forta i que va fer estralls. Avui la tramuntana de matinada ha arribat als 60-70 per hora, per exemple, a Navata i a Roses, ja és més moderada, no pas forta, i a la tarda anirà minvant. Dia de sol, dia de 4 núvols prims pel que fa a la tarda i no hi ha d'haver precipitació. Molta mar de fons i encara temporal marítim. Destaquem que ha fet fred de matinada, glaçat fins a 4 sota 0 d'As, 3 sota 0 a Orís, a la Guixa i a la zona de Ripoll. També han arribat als 3 graus sota 0. A la Vall d'en Bas, 3 sota 0. Olot, 2 sota 0. A Camprodon, 2 sota 0. Alta muntanya, fins a 10 sota 0 a la Tosa, a 2.500 metres. De dia pot pujar una mica més la temperatura, màximes de 12-15 a l'interior, 15-16-17 cap a la costa i a la zona prelitoral. Per tant, s'estarà una mica millor i ja es va aturant el vent. Demà tot igual, puja una mica la temperatura, sol, ja pràcticament no farà tramuntana, potser una mica al matí, residual, i baixa, pocs núvols en conjunt. Dimecres a la tarda es pot ennuvolar una mica, no descartem algun xàfec al Pirineu Oriental, però seria ben poca cosa.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Eco, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans.
Dos quarts i mig de nou. L'equip de govern de les Llosses es queixa de l'afectació que tindrà el Pla Plater al municipi. De les 140 hectàrees afectades al Ripollès per aquest pla de renovables, 97 estan en el seu terme municipal. És una afectació que des de l'Ajuntament veuen excessiva i que volen que s'estudiï des del propi territori. Guido Sengerotti.
L'alcalde de les Llosses, Jaume Cuní, va llegir en el darrer plenari del Consell d'Alcaldies un manifest per lamentar el plantejament del Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables de Catalunya, el Plater. De totes les hectàrees afectades al Ripollès, on principalment s'hi preveu la implementació de plaques solars, un 69% estan al municipi llosenc. Però la queixa no arriba per aquesta superfície, sinó sobretot per l'afectació que té en un àmbit tan sensible com l'agricultura i la ramaderia del municipi.
Que ens posen com a zona prioritària d'actuació totes les planes agrícoles i ramaderes que tenim aquí en el municipi. Aquest municipi és un municipi agrícola i ramader. Si aquestes planes estan en dubte de si surt més a compte ficar-hi plaques solars, ens posen en un problema. Ens posen en un problema i, amb un discurs de sobirania energètica, ens carreguem les possibilitats que puguem tenir de sobirania alimentària.
El consistori entén com la instal·lació de plaques solars en aquests prats de pastura és més econòmica que posar-la en antigues feixes de bosc o també en una superfície de teulades que al municipi no existeix. Però es lamenta el seu impacte visual i l'afectació que pot tenir això en altres àmbits del municipi com el turisme i les cases rurals. Però sobretot es vol que la possible instal·lació d'aquests aparells vagi lligada a millores en general per al municipi.
És un municipi, el nostre, que té moltes mancances. Llavors, si quan tu fas una obra d'aquest tipus o fas obres d'aquest tipus o permets que les empreses privades facin aquestes obres, d'alguna forma té un retorn social cap a tothom, doncs això, mira, val la pena. Llavors s'ha de mirar on es col·loca i com es col·loca. Però de moment això no hi és.
En el Consell d'Alcaldies s'ha tingut la iniciativa també de fer trobades entre alcaldes i institucions per valorar des del territori la proposta de Plater i mirar si es pot adequar més a les necessitats de la comarca.
Parlem ara d'habitatge. El Garrotxa Domus s'amplia arreu de la demarcació de Girona i es converteix ara en el G-Domus. El projecte que va néixer a Olot fa uns anys consta d'un servei dirigit a propietaris d'immobles residencials que necessitin fer millores. Sant Roger i Isern.
El projecte que es va donar a conèixer inicialment a Olot i que després va passar a ser Garrotxa Domus, ara s'amplia i englobarà tota la demarcació de Girona. Es tracta d'una iniciativa finançada per la Comissió Europea i que té el principal objectiu de donar un servei a aquelles famílies que visquin en algun habitatge i vulguin rehabilitar-ho. Una sèrie de millores que han de seguir els objectius marcats pel 2030 i també pel 2050, segons la Unió Europea. També és un servei destinat a comunitats de veïns i compta amb l'assessorament per part d'un equip de professionals, tal i com detalla el coordinador del programa G-Domus, Manel Pretel-Wilson.
Les famílies venen, o les persones, amb unes idees molt concretes de què volen rehabilitar, potser unes finestres, volen posar plaques o volen fer aïllaments, però sempre s'ha de fer una valoració més global, més integral, i nosaltres fem aquest assessorament que consisteix en fer aquest preestudi, que seria una petita preauditoria, on detectem on podrien estar les possibles millores que acabaran redundant en benefici d'aquesta eficiència energètica, que pot coincidir amb el que tenien originalment pensat, però a vegades hi ha coses que poder fins i tot costen menys i que tenen un impacte major.
En detalls, la sèrie de rehabilitacions han de seguir línies europees com la neutralitat d'emissions al medi ambient al 2050. Actualment, des de la coordinació de G-Domus, es troben que hi ha molts parcs urbanístics envellits que daten d'abans de 1980 i que això provoca que s'hagi d'accelerar el ritme en la rehabilitació i també en la construcció. Tot plegat sota el paraigües de la Fundació Europeis. Un dels patrons és Jordi Güell.
Aquesta fundació que està situada aquí a Olot, ara actualment està a la plaça Vayreda, val? On els nostres oients que tinguin interès en el programa s'hi poden presentar, però també hem arribat a un acord i a un conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, on també, amb cita prèvia, doncs podrem atendre a tothom qui tingui interès, que vulgui conèixer aquest projecte i valorar fer una inversió a favor del seu confort, a favor del seu estalvi a casa seva, doncs poden venir.
En el cas de col·lectius com la gent gran, compten amb ajudes per tal de tirar endavant aquestes rehabilitacions i millores en habitatges. La Fundació Europeis no només gestiona aquest projecte, sinó que treballa amb altres ciutats catalanes i d'arreu del territori espanyol. Aquest dimarts, a partir de les 6 de la tarda a l'Espai Cràter, es farà una xerrada informativa sobre G-Domus, on s'explicaran els detalls d'aquest programa.
El PSC d'Olot critica la manera d'abordar el tema de l'habitatge i les ocupacions per part de l'equip de govern. Diuen que no es pot fer política per mitjà de reels a Instagram i demanen rigorositat amb les dades.
El PSC d'Olot demana responsabilitat política a l'equip de govern de l'Ajuntament a l'hora de parlar de les ocupacions. Marina Alegre és portaveu del PSC d'Olot.
El que nosaltres demanem és rigorositat a l'hora de parlar de les ocupacions. Donar dades reals que diuen que el 96% de les ocupacions són de pisos buits i un 80% pertanyen a grans tenidors. L'ocupació de la vivenda, d'una vivenda particular, té una solució ràpida perquè la policia i el sistema judicial actua molt ràpidament. Per tant, no hem de ser alarmistes ni crear por, ni governar a cop de reels per sortir a xarxes.
Pel que fa al problema de l'habitatge, segons el PSC d'Olot, una possibilitat hauria estat el pla parcial del Morrot, fora del vessant volcànic. Allà diuen que s'hi projectaven una mica més de 300 habitatges, la meitat dels quals haurien estat protegits. Els socialistes, però, posen altres exemples. Joan Manel Robles és candidat del PSC d'Olot.
Promocions d'habitatge social que creiem que s'havien d'haver fet i que es va vedar des del govern de Convergència i Unió i de Junts en aquest últim cicle. D'entrada, l'àrea residencial estratègica del Mas Bosser, ja sabeu, l'avinguda Sant Joan de les Abadesses, hi havia d'haver hagut, perquè així es va aprovar l'àrea residencial estratègica que forma part del pla director aprovat el 2009 per la Generalitat de Catalunya, doncs una promoció d'habitatges de 431, dels quals 216 eren habitatges protegits. El 2015, doncs el ple, en aquest cas de Mia Coromines, el va deixar sense efecte, amb els vots a favor de, en aquest cas, els partits de dreta i els vots en contra dels partits d'esquerra.
Asseguren que la solució és fer polítiques d'habitatge que combinin dret a la propietat i dret a l'habitatge. Diuen que estan en contra de les ocupacions, però que el que no es pot fer és deixar desatesa a les persones desocupades.
A Camprodon, l'Ajuntament està promovent un estudi intern sobre la capacitat real dels diferents punts d'aparcament del poble. A partir d'aquí, la voluntat és incorporar una nova senyalització a l'entrada del terme per informar els visitants de les diferents opcions d'aparcament que tenen. Ens ho explica la Laura Segú.
L'Ajuntament de Camprodon està donant a terme un estudi de la capacitat de les diferents zones d'aparcament de vehicles arreu del municipi. La intenció és incorporar una nova senyalització vertical a l'entrada del terme perquè els visitants coneguin, per una banda, les diferents opcions a què disposen per estacionar i, per l'altra, la capacitat de plaça real. Un estudi que s'està realitzant conjuntament amb la Guàrdia Municipal, però que en tot cas no estarà finalitzat com a mínim fins després de Setmana Santa, precisament l'època en què es concentra més gent al terme. En concret, els dies més forts acostumen a ser dijous i divendres sant. No obstant això, des de l'Ajuntament afirmen que, malgrat tot, són dues dates que tenen molt per la mà. De cara a aquest any es comptarà amb el reforç de fins a una vintena de membres de Protecció Civil vinguts d'arreu de Catalunya i comptaran amb la col·laboració de la Guàrdia Municipal. Xavier Guitart és l'alcalde de Camprodon.
Realment és un tema que el tenim molt per mà, fa molts anys que tenim una afluència de gent, jo crec, m'atreviria a dir que és com mínim dijous i divendres sant, per no dir tota la setmana, segurament l'època de l'any en què tenim més gent a Camprodon, i per tant aquest tema amb Protecció Civil, amb la Guàrdia Municipal, una mica amb tothom, amb l'esforç de tothom, tenim molt controlat aquest tema i anem distribuint els cotxes que van arribant en diferents pàrquings habilitats i en pàrquings, com dèiem i com deies, que a vegades no, al camp del futbol, moltes vegades la gent no ens hi acaba d'arribar, doncs per Setmana Santa fomentem que acabin d'arribar allà, llavors hi queden més de 100 vehicles, tindrem 15 o 20 agents de Protecció Civil que fem venir de diferents zones de Catalunya perquè ens ajudin aquests dos dies, dijous i divendres, que són els dies més forts, i després sí que estem estudiant això per ja posar senyalització definitiva a l'entrada de Camprodon, puguem dir, no? Cap a l'esquerra tindràs aquests pàrquings, cap a la dreta aquests i aquestes places, i tot això és una mica el que estem fent, el treball previ amb la Guàrdia Municipal.
En aquests moments el punt del Camp de la Vila és el que està portant més retard en el projecte de la nova senyalització d'aparcaments.
La zona del Camp de la Vila ens està costant moltíssim comptabilitzar els cotxes d'allà, estem parlant de més de 300 vehicles que aparquem allà, que ens costa molt de comptabilitzar i de veure també com encaixar-los per intentar encabir-hi el màxim de vehicles possibles, perquè per nosaltres també és una cosa molt important poder saber quan és el màxim de vehicles que podem encabir allà per poder-ho senyalitzar bé, poder-ho marcar d'alguna manera, que també estem mirant com podem fer aquesta marca.
Camprodon compta amb altres localitzacions que permeten deixar-hi el vehicle i arribar a peu al nucli urbà, com per exemple l'aparcament del camp de futbol, a l'entrada mateix del municipi, a la Forcarà, al Mas Ventós o al carrer Monestir.
Marxem ara cap a Santa Pau. L'Ajuntament millorarà els vestidors del camp de futbol. Últimament hem sabut que es beneficiaran d'una subvenció de 45.000 euros del Pla de Xoc d'Equipaments Esportius de la Generalitat. En un futur, l'Ajuntament voldria fer millores també a la zona de les grades.
L'Ajuntament de Santa Pau es beneficiarà del Pla de Xoc per Equipaments Esportius de la Generalitat. Gràcies a aquesta subvenció tenen previst fer millores a la zona esportiva del poble, concretament al camp de futbol. Cris Capó és l'alcaldessa.
Ens han dotat de 45.000 euros, el projecte volta uns 60.000 i en principi
l'inversió més important serà tota la part de dalt del camp, que sobretot els vestidors, que els teníem molt desfassats i necessiten una revisió important, i destinàvem una mica aquesta adequació dels vestidors, que combregava també amb tota la part que ens va cap al pavelló, fer una mica aquesta adequació.
Recentment han completat les millores al camp de futbol 7, situat just al costat del camp de futbol. Des de fa un temps, a l'exterior de la zona esportiva s'hi ha construït un parc de calistènia. També hi ha una taula de tenis taula. A Cala Guapa s'hi ha fet una pista de petanca i una altra taula de tenis taula. A la zona del camp de futbol, en un futur, l'Ajuntament voldria fer millores a les grades.
I a la pàgina econòmica? L'Agència de Desenvolupament del Ripollès ha tancat l'any amb un balanç molt positiu. Entre les xifres han sorgit 13 noves empreses de tipologia molt diversificada, un aspecte que celebren els tècnics. Entre els indicadors també sobresurt l'assessorament personalitzat a 72 companyies i persones emprenedores. Les quatre noves incorporacions variades al Viver mostren com el Ripollès és una comarca especialment emprenedora. Informa Paula Sayago.
El balanç de l'any 2025 de la feina feta per l'Agència de Desenvolupament del Ripollès destaca que s'han creat 13 noves empreses, tot i que es van atendre quasi una norantena d'emprenedors. Entre els indicadors anuals també destaca l'assessorament personalitzat a 72 empreses i persones emprenedores. Un aspecte que destaca en els tècnics és la diversificació de les empreses que s'han incorporat al mercat. Escoltem a Joan Pere Sallarès, tècnic d'empresa de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès.
Durant molts anys sembla que sobretot molts negocis que es donaven d'alta eren sobretot doncs, hostaleria o serveis relacionats amb el turisme. Moltes d'aquestes empreses, doncs, estem parlant de gimnasos, tallers mecànics, ferreteries, sí que hi ha algun bar, pastisseries... Per tant, vull dir que hi ha una varietat molt gran d'empreses doncs, que s'han constituït i donen serveis.
L'agència disposa d'un viver d'empreses i naus industrials amb espais adaptats i servei de suport perquè els nous empresaris puguin començar o consolidar el seu negoci. Enguany, aquest viver ha acollit 11 empreses amb 4 noves incorporacions variades.
Lògicament, les naus, tot i estar plenes, doncs hi ha un llistat d'espera i a mesura de que marxen els emprenedors quan ja ha passat el seu temps, doncs entren noves empreses dintre d'aquestes naus. I recordem que per estar allà ha de ser un projecte que s'ha avaluat, que és viable i que funciona. Per tant, sí que estaríem parlant de casos d'èxit que han començat amb la nau i han necessitat molt més espai posteriorment.
Des de l'agència també remarca les formacions que ofereixen per fer créixer el talent. El 2025 van ser 87 els participants. Entre les xifres, les empreses de la comarca van obtenir més de 244.000 euros gràcies a l'acompanyament de professionals pel que fa a la tramitació de subvencions i ajuts.
El misteri de l'escola és el conte que els alumnes de tercer de primària de l'escola Joan Maragall han presentat l'any passat al certamen literari Piralín Vallès. Enguany, els infants han passat la història del conte als escenaris fent una obra de teatre a l'Espai de la Lira. A través de la companyia teatral Maria Font, els nens i nenes han estat treballant durant 5 mesos per fer aquesta representació, Guidom.
Els alumnes de quart de primària de l'escola Joan Maragall han presentat l'obra de teatre El misteri de l'escola, la versió teatralitzada del conte grupal que van presentar el curs passat al certamen Piralín Vallès. A través d'una mare vinculada a l'agrupació teatral Maria Font va sorgir la idea de passar aquest conte a l'escenari i de seguida es van posar a treballar. 5 mesos després, els nens i nenes han pogut actuar al Teatre de la Lira. La història parla sobre el passat de l'escola Joan Maragall. Parla Maria Josep Casals, tutora de quart de primària de l'escola Joan Maragall.
Vam decidir lligar el tema que ens proposava Piralín Vallès de l'escola amb el del poble. Com que els nens ja havien treballat molt el projecte, havien descobert que la nostra escola, que el Joan Maragall havia estat en època de la guerra, havia estat un hospital, i llavors ho vam anar posant tot de cosetes que havien après del projecte del poble, ho vam anar posant en el conte. I vam fer el conte en grup, tothom anava dient idees i el anàvem escrivint entre tots.
Des de l'agrupació teatral, Maria Font han acompanyat els alumnes en tot el procés d'assaig i estan molt satisfets de la resposta i del resultat final. Estan convençuts que el teatre hauria de ser una assignatura obligatòria per a totes les escoles. Els alumnes han après no només a fer teatre i a conèixer tot el que comporta estrenar una obra, sinó que també han tractat les emocions que s'han d'acabar mostrant damunt de l'escenari, un procés llarg i que alumnes, professors i actors han gaudit per igual. En parla Lourdes Batlle, membre de l'agrupació teatral Maria Font de Ripoll.
Bueno, també és una manera que ells aprenen a valorar
tot l'esforç que hi ha darrere, perquè quan vas a veure una obra de teatre pot ser que duri 10 minuts o una hora, però ells porten des del mes de novembre, porten 5 mesos assajant. Llavors han pogut veure que tant és important l'actor que està davant com el que està fent llums, com els que han dissenyat ells mateixos també els cartells, les entrades, tot ho han buscat ells. I bueno, és això, és, a part del treball en equip, també la gestió de les emocions.
El misteri de l'escola és una obra de teatre de format reduït amb una durada d'aproximadament 15 minuts i que s'ha representat en 3 sessions diferents. A banda dels protagonistes, la classe també ha preparat un taller de ràdio i al final de l'obra han fet preguntes als actors.
Ara amb els esports, l'Olot renuncia a mirar cap amunt i es complica la vida de la classificació. Es va avançar gràcies a Marc Mas, però el Torrent li va remuntar amb 2 gols en només 4 minuts. El penúltim classificat va trencar la imbatibilitat de l'Olot a l'estadi municipal. El conjunt de Roger Vidal ja té la zona de perill a només un partit. El play-out és a 3 punts i el descens directe s'acosta a 4. David Planella.
Tret al peu de la Unió Esportiva Olot. Al minut 52, el conjunt olotí guanyava el Torrent per 1-0 i estava a 3 punts del play-off. El 97, amb el xiulet final de l'àrbitre, el marcador de l'estadi municipal reflectia un inexplicable 1-2 i la classificació un pas enrere i una oportunitat perduda més. El tècnic de l'Olot és Roger Vidal.
Hi ha 3 punts que s'havien de sumar i hem perdut, no? A més, se'ns ha posat el partit bé, sabíem que podia ser un partit llarg, que havíem de madurar, que havíem de tenir pilota, i quan fem l'1-0, que sembla que tot sigui més fàcil, continuàvem tinguent bola, potser estàvem més a prop del 2-0, en 2 situacions de poca concentració, poc estar en el partit, ens han remuntat el gol inicial.
Després d'una primera meitat espessa en què li havia costat molt arribar amb fluïdesa a l'àrea del Torrent, a la segona l'Olot va sortir amb més decisió i de seguida va trobar recompensa. Al minut 7, Marc Mas va caçar amb el cap una centrada de Salvans i va desencallar el 0-0. Semblava que avançant-se en el marcador l'equip havia fet el més difícil i que a partir d'aleshores podria tenir el partit controlat, però res més lluny de la realitat. Al minut 21, Javi Gomilla, amb un gran control i una gran definició, va fer l'1-1 i només 4 minuts després, Antonio Salinas, amb un altre bon xut des de la frontal, va capgirar el marcador. De l'1-0 a l'1-2 en un 3 i no res.
Si les 3 primeres arribades et fan gol, quan...
Sí, ha faltat... L'intensitat és molt, molt relativa, no? Però sí que ha faltat estar on tocava, estar a prop del jugador, que em sorprèn, no? Sé que acabàvem de canviar Ayala perquè tenia molèsties i no podia més, però és que no pot ser que aquestes dues desconnexions ens deixin aquesta cara d'anar de zero.
Acabem, ho deixem aquí. Gràcies per seguir-nos i tornem demà a la mateixa hora amb tota l'actualitat de casa nostra. Bon dia a tothom.